La xarxa Monestir Sant Francesc celebra el seu desè aniversari amb una gran programació d'actes. La xarxa vol aprofitar aquest aniversari per visibilitzar i mostrar tot el que hi ha darrere de tots els seus projectes. Avui en parlem i ho fem amb algun dels membres. Ens acompanya la Carolina Rodríguez, que és la coordinadora. Carolina, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Xavi Asensio, que és membre de la xarxa i cogestor de l'Hort Comunitari del Barri. Molt bon dia.
Hola, bon dia, bon dia.
Bé, comencem per fer una miqueta de context i expliquem per aquells que encara no coneguin què és la xarxa Monestir Sant Francesc, explicar què és.
Bueno, la xarxa Monestir Sant Francesc és un conjunt d'entitats del barri que tenen com objectiu potenciar aquest barri i de manera voluntària treballen fent activitats com un medi per alcançar aquests objectius, que és, com per exemple, dinamitzar el barri, fer cohesió entre els veïns, dinamitzar, bueno, una miqueta el veïnatge. Aquest seria el resum de què és la xarxa.
I qui en forma part?
Bueno, som bastants entitats. En aquests 10 anys han passat entitats que ja no hi són, però actualment l'Ajuntament, primerament, com entitat fundadora, seria una part de les entitats que hi som. Este també, també el Casal de la Gent Gran i la residència d'aquí de Sant Cugat, Gilgal Solidari, Aula de So, Fraternitat Folclòrica Caporal de Sant Simón Conchabamba, Càritas, el Coixerola, l'última incorporació que és l'AFA, l'Associació de Famílies Afectes per l'Alzheimer, l'Ol del Barri, la Nevera Solidària, que ja no hi és, però bueno, estem ahí mirant a veure de què manera podem continuar amb aquest projecte.
I us queda algú pendent que encara no s'hagi integrat a la xarxa?
Bueno, estem pendents de fer-ho oficial amb Sotasons, per exemple, que també són del barri, són gent superpotents, supercol·laboradors, supermacos, i ens encantaria poder col·laborar d'una manera més estreta, ja ho tenim així com una miqueta mig parlat, i bueno, hem de fer-ho de manera oficiosa, diguéssim. Però sí, sí, em deixo algú, Xavi...
Bueno, no, d'entitats, però és que no és només entitats el que tenim, perquè és que hi ha molts veïns i col·laboradors i fins i tot algú agregat que no és precisament del barri obligatòriament, però hi ha gent que viu en el barri encara que no hi dormi. Però
que fan vida al barri,
que
no?
Que fan vida i no miro a ningú. Però jo mateix no visc en el barri, no hi dormo, però m'hi passo la vida per diferents... al llarg dels anys que estic a Sant Cugat i he fet moltíssima vida al barri i ja m'agradaria viure-hi, però mira, la vida quan vaig vindre a Sant Cugat fa dècades pues em va portar amb una altra punta. Però bueno, ho dic, a més de les entitats que les has anomenat, crec que no t'has deixat cap, però hi ha un munt de persones, diguéssim també particulars, que sense la seva contribució tampoc acabaríem d'arrullar del tot. Vull dir que potser no pertanyen precisament a una associació, però són col·laboradors també, eh? Vull dir que...
Expliquem què feu. Quines són aquestes activitats que genereu per cohesionar el barri, per donar-li entitat?
Llavors, hi ha cosetes, diguéssim, activitats que fem sempre, de manera anual, començant, per exemple, al maig, que sempre està el Fem Barri. Al Nadal sempre també fem activitats, a l'octubre fem la festa del barri, i tot això està ple d'activitats perquè els veïns i veïnes del barri participin, per donar visibilitat a diferents espais públics també que tenim al barri, que, bueno, que s'han d'aprofitar, no? I una de les coses que farem aquest any amb el desè aniversari és participar a la jornada de Sant Jordi, que ens fa molta il·lusió perquè per Sant Jordi mai hem fet així molta cosa, no? o cap cosa, no, diria cap. Jo I aquest any doncs ens hem animat aprofitant i col·laborem amb els estudiants de primer de l'ESO de l'Institut Joaquim Pla i Ferrera i farem el primer concurs de microrelats conjuntament amb el Celler de Llibres, que col·laboraran també.
Que també forma part del barri.
Exactament, exactament.
És la llibreria del barri, de fet.
Exactament, sí, sí, sí. Exactament.
Anem a la història. Abans la Carolina parlava de l'Ajuntament com a fundador. Com neix aquesta xarxa?
Llavors, tinc aquí la xuleta. L'any 2014, en el Pla Local d'Inclusió Social, es volia fer un projecte amb aquests barris de Monestir Sant Francesc amb l'objectiu de recollir les necessitats del territori amb ajuda d'entitats. Continuant en aquest pensament, es va crear o es va voler crear un grup de treball col·laboratiu i així és com va néixer la xarxa Monestir Sant Francesc. Un dels membres que està gairebé des dels inicis és el Xavi, que podrà explicar segur molt millor, bueno, com aquest grup com es va consolidar, no?, a partir d'aquest pla de part de l'Ajuntament.
Sí, fa 10 anys. Jo sempre hi he estat vinculat, si més no emocionalment, diguéssim, amb Aula de So. Des dels principis que va néixer Aula de So, el cor infantil Sant Cugat, que les meves filles eren així de petites i ara són així de grans, 40 anys, diguéssim, pues, estava relacionat amb Aula de So. En aquella època, fa 10 anys, va vindre a l'Aula de So l'anterior coordinadora, abans que la Caro, que durant uns quants anys, molts anys, va ser la persona que dirigia la feina que molt bé està fent.
La Patrícia Lepe, molt coneguda en el barri.
Patrícia Lepe, i va vindre i es va explicar una miqueta, pues, el projecte que, bueno, ha resumit ara la Carol, i vam dir, bueno, pues, Aula de So participarà també de la xarxa, i en aquell moment, pues, jo em vaig integrar com representant, diguéssim, de l'Aula de So. Jo a l'Aula de So no sóc ni era ningú més que, perquè jo tenia una altra professió diferent completament, però emocionalment sí, perquè amb l'Aula de So, pues, havia ajudat en els seus moments a la creació fa moltíssims anys, i això, no? I, bueno, i a mi el que m'agrada molt explicar, perquè has donat les paraules tècniques de per què va créixer allò de cohesionar el veïnat i tot això, no? I a mi m'agrada explicar-ho d'una manera també semblant, però a veure, aquell barri que històricament estava anomenat el barri del darrere.
Exacte, sí senyor.
M'ha pillat, no? Exacte.
Sí, sí, no, i és així, i és un error, i clar, això m'ho van fer veure una vegada, que és que depèn de... Per què ha de ser el barri de darrere del monestir? Depèn d'on et col·loquis, no?
Clar, bona pregunta. Aleshores, diguéssim, sí, en aquell moment nosaltres vam pensar, és que això del barri del darrere s'ha d'acabar, i es tindria que arribar a considerar que és un barri del voltant, perquè sembla que, diguéssim, l'epicentro de Sant Cugat és el monestir, i en tot cas sí que hi ha alguns voltants que són com d'un prestigi...
Del monestir cap a l'estació, no?
Sí, i més. Però, i cap allà, que és un dels barris d'entrada al poble històricament, perquè la creu no estava situada a on està ara, estava en el nostre barri quan va començar la història, i el nostre barri,
la creu de terme.
La creu del terme estava més cap allà, per motius de lo que sigui la van portar a un altre lloc, crec que és aquesta la història, però bueno, en tot cas que fos el barri del voltant. I nosaltres el que pensàvem era tenir que aconseguir que aquest barri sigui un barri més com els altres, i que passin coses en el barri que siguin, que afecten a tot el poble i no només en el barri. I aleshores és per això que la intenció que teníem era de fer coses per Sant Cugat, però que passessin en el barri, i que fossin coses que fossin atractives culturalment i que tinguessin la seva importància pel poble, però que passessin en allà.
Per això, ara que estàs comentant, sí, això, Xavi, crec que la Festa Major és un punt important, perquè és a través de la Festa Major que reclameu que sí. us facin partícips, no?
Sí, perquè...
Portant també la Festa Major
clar,
al barri.
La, una Festa Major que és pròpia, de, pròpia del barri, com hi ha altres barris, Vulpelleres, que tenen també uns dies d'una Festa Major de barri.
Sí, però jo quan parlo sí. és de la Festa Major de Sant Cugat...
La general.
Extendre-la,
no
passen, també.
No passen coses gairebé mai en el nostre barri. I en aquest sentit, per això tenim una festa pròpia a la que està convidat tot Sant Cugat quan venen. Tenim la festa del Fem Barri, que és una espècie de festa major, perdó, de fira de mostres, una espècie de fira de mostres on els comerços, entitats, etc., que tenen activitat en el barri, la mostren en allà i fan alguna activitat que hi té a veure amb la seva... en la seva forma de ser, val? I això va ser així perquè al principi, perquè vam pensar que amb l'ànim festiu és el que podíem tindre més atracció de gent. Això és el que es portava, però no era la última finalitat. La última finalitat l'estem intentant aconseguir ara que portem 10 anys i anem fent un trajecte de fer coses de tipus cultural que siguin realment les que nosaltres perseguim. No deixarem, evidentment, de fer les festes divertides i de gresca o això, però intentar fent coses. En aquest sentit, ja durant 3 anys seguits hem aconseguit que es faci en el nostre barri les lectures a la fresca de la Dolors Vilarsau. En aquest sentit és que amb uns pressupostos participatius vam ser capaços de guanyar un dels projectes importants del barri, que va ser a l'Amfiteatre de Jardins del Vallès. Aquest és un projecte que el vam impulsar nosaltres en allà i que avui tenim que encara estar reclamant que es doti de més activitat, perquè és un espai magnífic, meravellós, que podria tindre una vida importantíssima, però ens falten recursos suficients i a l'Ajuntament tampoc se n'en recorda massa sovint de fer coses en allà, i és un espai estupendíssim per fer activitats com el cinema a la fresca, que és una activitat que de tant en
que ara,
tant...
Ara arriba el temps.
Sí, però ens faltaria... Això costa diners, aleshores.
El Xavi estava explicant ara una mica com s'ha anat transformant, però és que, de fet, en aquests 10 anys, tota la vostra tasca ha servit, efectivament, per transformar alguns espais del barri, i una de les claus ha sigut, precisament, els pressupostos participatius.
Sí.
A banda d'aquests jardins del Vallès, què més heu aconseguit?
Amb els pressupostos participatius...
Alors.
O en la transformació d'aquest barri, què més heu...
Llavors, a l'Hort del Barri, que és un hort social comunitari, que té més part social que cada hort, al Xavi li agrada molt dir-ho, és un hort amb 13 parcel·les, de les quals 3 pertanyen a entitats, 5 a veïns i altres 5 a persones que, bueno, amb
les
diferents...
que anomenem inclusives.
Exacte, 5 parcel·les inclusives. I amb aquesta cosa de fer... de plantar, no?, i d'aconseguir aliments de primera qualitat, doncs aconseguim que la gent es relacioni, que surti de la seva casa, no?, i fem una miqueta aquí d'acció social mitjançant a l'hort, que abans era, que era l'hort, el gronxador, no?
Era l'escorxador de Sant Cugat, a
sí,
l'espai,
sí.
I aleshores amb uns pressupostos participatius vam demanar que el que era el solar que hi havia d'escorxador, pues que es convertís en un hort urbà. I bueno, pues allò va ser un hort urbà, i diu, i per què la xarxa vam voler posar un hort? A veure, jo sempre explico, i ara ho diré per la ràdio, no tindria que dir-ho, però jo d'agricultura no en sé gairebé res, sóc una mica de la xarxa, una miqueta que se'n cuida, perquè jo sempre explico que a mi les plantes de plàstic que tinc a casa se'n moren. Aleshores, diguéssim que d'agricultura en sé molt poc, però del que intento és justament que allò tingui la funció que la xarxa va pretendre en el moment de demanar que allò fos un espai d'utilitat pública per aconseguir tindre un espai de relació de gent del barri, que durant les famílies del barri durant 4 anys poden gaudir d'una parcel·la i ho fem rotar. Després hi ha tres parcel·les que són també de clar síndrome social, que són una de l'Ateneu Sant Cugatent, una altra de l'Escola d'Adults i una altra del Banc del Temps, que també són parcel·les que participen força gent i que també tenen una activitat social. L'Escola d'Adults els divendres ve amb un grup d'entre 10 i 15 nois nouvinguts al nostre país, que han vingut del Marroc o de països africans, la majoria, i tenen allà la seva parcel·la, que la treballen. El Banc del Temps té persones que participen de l'acció del Banc del Temps i que col·laboren també amb algun altre hort, amb alguna altra parcel·la on necessiten que algú els ajudi. Per exemple, la parcel·la número 13 del senyor Josep, que és una parcel·la d'un senyor que té 93 anys i que lògicament per qüestió d'edat necessita que algú li doni un cop de mà, i aleshores hi ha persones del Banc del Temps que li donen aquest cop de mà també. I hi han 5 parcel·les, com deia la Carol, que són les inclusives, que també són generalment de persones que han vingut, generalment la majoria són de països sud-americans, però són gent que viuen en el barri, i 5 persones més que són de famílies del barri. I allò crea un cultiu relacional entre tota aquesta diversitat de gent que hi ha, perquè, clar, allà hi ha una vida que s'ha de pensar amb l'adob, amb la terra, amb el canvi de cultiu, amb l'estalvi d'aigua, etc., que tot això crea una relació que és el motiu pel qual nosaltres considerem que és un hort social.
És un hort molt representatiu de la comunitat que representa, no? Els dos barris, Sant Francesc i Monestir.
Sí, i que a més tenim també relació amb la xarxa de tots els horts que hi ha a Sant Cugat, que n'hi ha molts, amb la qual cosa també ens serveix per relacionar-nos amb la resta d'horts que n'hi ha.
Molt bé, doncs hem exhaurit el nostre temps. Gràcies, i que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies.
Tarda, no et desconnectis. Connectar.
Les pastisseries i els supermercats ja comencen a exhibir les principals delícies de Setmana Santa, però, com en tants altres casos, no hi ha res comparable amb els plats casolans, ja siguin dolços o salats. Avui a la secció de gastronomia us explicarem com sorprendre els vostres convidats durant les festes. Així que traieu paper i bolígraf i estigueu ben atents. Apunteu i molts ànims, perquè teniu una setmana per practicar.
Bona tarda, el plat estrella de la Setmana Santa és la mona de Pasqua, però nosaltres avui ens fixarem en receptes més senzilles que podem fer tan grans com petits, sols, a casa i sense tenir massa tècnica. Per fer-ho farem amb en Xus, de l'Escola de Cuina Romaní de Sabadell. Molt bona tarda, Xus.
Bona tarda a tothom, bona tarda, Sabadell.
A veure, primer de tot, la recepta més reclamada és la de bunyols. Com hem de fer uns bunyols d'aire a casa, quins ingredients necessitem i, sobretot, una mica, quin és el procediment i els trucs que hem de tenir en compte?
Bueno, és una cosa ben, ben senzilla. Tot i que n'he trobat moltíssimes receptes, pràcticament totes es fan amb farina. I, bueno, i sempre hi ha una mica d'anís. Una mica d'anís.
Aquí hi ha un dels trucs, a l'anís, un toquet d'anís.
Sí, n'hi ha molts trucs. Hi havia gent que els feia amb llet. Aleshores, la llet la feia amb bullir. Això ho fem molt, tant pels francs com per la crema catalana. Si ho fas amb llet, perquè també es feia amb aigua, quan ho fas amb llet, pots posar la llet a bullir amb llimona i canyella, i aleshores s'infusiona i queda pres aquell gust a la llet. Val a dir que abans la llet era una llet bastant més sencera que ara, que és massa industrial, era una cosa més espessida. Jo recordo de petit que la llet l'anava a comprar a la vaqueria fins al 84, 85, uh-huh. També es feia aquí a Sabadell, hi havia moltes lleteries. I l'altra cosa és que, clar, ara hi posem mantegues, ara hi posem... Abans es feia amb llard, i hi havia també bunyols molt bàsics, de farina i aigua, eh? Pensa que fer bunyols no sempre ha estat a l'abast de tothom.
Ja, per tant, el més bàsic, el més senzill seria farina i aigua, i després, a mesura doncs, que el vulguem anar personalitzant, li podem anar afegint això, no? El que comentaves, un toquet d'anís, un toquet de canela, una mica del que més ens agradi, no?
Correcte. N'hi ha les dues maneres de fer bunyols. Els bunyols de pobre, que diríem, i els bunyols de ric. Els bunyols de pobre són els que fan servir d'aigua, i els que són els més són els de llet. I la llet es podia aromatitzar amb anís, es podia aromatitzar amb llimona i canyella, es podia aromatitzar fins i tot amb llorer, que es feia molt antigament a l'edat mitjana, quan no hi havia canyella. Aleshores, amb aquella llet aromatitzada, li posaves per cada mig litre de llet 125 grams de sucre. Això és una màxima, eh? Quan vols saturar un litre d'algú, li pots posar 250 grams de sucre, uh-huh. I sempre és una fórmula dita. Així que per mig quilo de llet o d'aigua necessites 125 grams de sucre per endolcir-los. Uh-huh. Doncs això, quan tenies la llet aromatitzada, li tiraves 125 grams de sucre, 6 rovells d'ous i una miqueta de lo que diríem ara tenim la maicena, que uh-huh. Uh-huh. És farina refinada de blat de moro, però qualsevol farina també ho feien servir, no només maicena. I ara doncs li posem vainilla, que abans no teníem vainilla, però ara li posem. La cosa és simple, és barrejar tots aquests ingredients i es fa una pasta, i aquesta pasta després es fa boletes, i és el que anem fregint a l'oli. I la manera que és més moderna, perquè la pastisseria s'ha fet ressò d'aquesta, és la pasta choux, que és la manera francesa de fer els bunyols, que són amb l'aigua, que ara parlàvem de la llet, doncs quan es fan d'aigua, poses a bullir 250 grams d'aigua i 50 grams de mantega, uh-huh. Vale? Que abans es feia amb 50 grams de mantega i 50 grams de llard, i moltes vegades també només en llard, quan no hi havia mantega. El cas és que siguin 250 grams d'aigua per 100 grams de greix. I això es posa a bullir, i en el moment que ha posat a bullir, que s'ha desfet tota la mantega amb l'aigua, s'hi tira tota la farina a dins, que són 150 grams de farina, i aleshores es fa com una massa. I això es fa al foc, és la pasta choux. Es fa al foc, i aleshores apagues el foc, quan està molt calent, i vas tirant els rovells d'ou. En aquest cas es posen sencers, serien 3 ous, i si poses només rovells, serien 5 rovells. Vale? I es posa d'un en un. És a dir, que comences a donar voltes i poses un ou batut. I dius, això no serà possible, perquè veus que no s'hi lliga...
A mi em costa ara mateix d'imaginar.
El què?
Que a mi m'està costant ara mateix d'imaginar, com d'aquí sortirà un bunyol, però continua, a veure.
Sí, és aigua bullint, amb greix, es desfà i li tires tota la farina. De seguida es fa una massa. I això es fa a foc, eh? De seguida es fa una massa. Aquesta massa li vas tirant fora de foc ja un ou, i li dones voltes, i veus que al cap de 2 o 3 minuts se l'ha begut a l'ou. Li tires el segon, i tornes, i li tires el tercer, i tornes, i aleshores tens feta la massa. Aquesta massa té una cosa molt, molt maca, que la pots posar al forn i queda bé, que seria la mateixa massa que per fer les dioneses, i la pots fregir. Pots fer les dues coses. Quan la fregeixes, agafes una culleradeta de cafè amb llet, agafes una culleradeta de massa i la tires amb oli calent. No cal que tregui fum. La gent diu, no, que l'oli tregui fum, que l'oli tregui fum. No és necessari. Tu tires el primer. El primer és el que en diem el màrtir, que és una cosa molt maca de la Quaresma, el màrtir. I quan veus que aquell comença a fregir, s'està dient la temperatura. El primer el sacrifiquem, perquè quasi mai queda bé, i aleshores, quan fa bombolles a tot el voltant, aquest primer, tires el segon. I quan fa bombolles a tot el voltant aquest segon, tires el tercer. I una cosa molt divertida de fer aquesta feina de fer fregir aquesta massa és que es donen la volta ells solets.
Ah, vale.
Que màgicament es fan per una banda i aquelles miren l'oli i pling, es donen la volta ells mateixos. I com a màgicament, doncs aquesta és la manera de fer-los fregits. Però si els poses dins d'una màniga i fas boletes entre la boleta de golf i la boleta de... una boleta de 3 centímetres de diàmetre estaria bé. Que molta gent el que fa és posar el paper de forn a la plata del forn a la llauna i aleshores amb un llapis fa les boletes dibuixades a mà amb qualsevol cosa, amb un tap, que fa un tap normal d'aigua i ja fa aquests 3 centímetres. I aleshores amb la màniga va fent punteria i les va omplint. I això ho poses al forn a 200 graus preescalfat. Si vols que t'hi quedi molt, molt, molt enrossit, hi ha qui que els pinta amb una miqueta d'ou. Si no els pintes amb ou, tampoc no passa absolutament res. I aleshores ho poses al forn i de seguida veus que en pocs minuts, això és cada forn, però entre el minut 4 i el minut 7 veus que s'ha enrossit. Aleshores agafes unes pinces, obres lleugerament el forn i pilles un, que serà el màrtir en aquest cas. I aquest deixes un minut, però no apagues els altres, eh? Aquest serà el que tires si els altres estan o no estan. Això es fa al minut 5, al minut 7. El treus, l'obres, i si a dins està buit i està cuinat, doncs ja apagues el forn i els treus tots. Que no, doncs els deixes 2 o 3 minutillos més i ja ho tenim. I després...
Digues. No, t'anava a dir que si els volem farcir amb crema, per exemple, això és molt complicat. Si una vegada ja sabem fer els bunyols, no, ja sigui fregits o amb aquesta versió més light al forn, en cas que els vulguem farcir, això és molt més complicat. Aquí s'incrementa molt més el nivell o què?
Bueno, primer els has de rebussar, dona.
Sí.
Per fora porten sucre. Aleshores pots fer 3 cullerades de sucre amb una plata... una de canyella i quan surten del forn o de fregir els tires allà dins i els remenes perquè estiguin arrebossadets de sucre. I si fas una crema catalana, perquè jo faig crema catalana per farcir els bunyols, els poses dins d'una màniga i quan ja estan freds a la màniga li poses una boquilla molt primeta perquè punxaràs pel cul el bunyol. Això ha quedat una miqueta eròtico-festivo, no?
Bueno.
Agafes la màniga, el punxes per sota i apretes i de seguida veus que entra una petita quantitat. De seguida veus que vessa per aquell foradet que acabes de fer. Això és farcir-ho, no té més. I aquí a la crema catalana li tira també una cullerada de supera per una màniga. Per fer una màniga, que són 250 grams, li pots tirar una culleradeta de cacau pur. I el cacau pur fa que la crema catalana esdevingui crema de xocolata.
Però la crema catalana s'ha de consumir aviat, per tant, això s'ha de consumir al cap de poc, no pot estar gaire.
Home, la crema catalana pots tenir d'un dia per l'altre a la nevera, no passa res, eh?
No, d'un dia per l'altre sí, però quant temps pot aguantar això?
El bunyol?
Sí, de crema, estem parlant.
El bunyol de crema? A la nevera dura 3 dies.
Ah, bueno, encara.
Però tu intenta fer bunyols i que durin 3 dies.
Això també és veritat, eh?
Això també és veritat.
Perquè...
Digues.
Amb la recepta que ens has donat, quants bunyols surten, més o menys?
Uns 35-40.
Ah, bueno, suficients, no? Podríem dir que per berenar suficients.
Mai són suficients, perquè pensa que és molt fàcil fer el cafè ara durant tota la... Bueno, que dura molt poc. Que per fer un cafè te'n prens 3 de seguida. I són 4, doncs ja són 12. No arriben a passar el dia a casa. I fes la prova, els deixes, ni que fos a la nevera, que deixo un plat a la nevera i cada vegada que hi vas dius, hòsties, falten 3 o 4.
Sí, això, aquestes cosetes així, aquestes boletes petites, sempre són de picotejar ràpid. I al cap i a la fi també és un plat tradicional, no?, que es va començar a fer fa molts anys i doncs es manté. Hi ha plats doncs, que a les noves generacions ja no agraden tant, i els bunyols agraden a tothom, eh?
Sí, molt poca gent ja que no els feia ràbia. En fi, no sé si t'he donat la recepta dels d'aigua, perquè hem parlat de la llet i de l'aigua, i potser no ens han quedat cuixos amb els de l'aigua, no?
A veure, doncs som-hi.
La recepta dels bunyols de vent, perquè ara els que parlaven de llet són, perquè ara diem de pastisseria. Mm-hmm. Els bunyols de vent... són com més precisos, són 211, és un got, però si mires un got dels que ens bebem, no l'omplim fins dalt. Fins dalt sí que són 250, però si l'omples com s'omplia, que falta un dit per acabar-ho, són 210, 211 grams d'aigua mineral. Això és millor mineral que no de l'aixeta, perquè l'aixeta ja saps que té el clor i la calç i tot això. I sempre s'hi posava un bon pessic de sal. Vale? I de mantega continuem amb el 125, igual que els d'aigua. De farina 200 i 5 ous. Però després també posaven matafaluga. Uh-huh. L'anís estrellat. L'anís estrellat són aquelles estrelles, no? Però la matafaluga són unes llavors molt, molt petitones, que moltes persones el que feien era bullir l'aigua amb la matafaluga, no posar-li la llavor a tota la recepta, sinó fer una infusió de matafaluga, i aleshores amb això és que s'hi feia el bunyol. I es fa la massa directament amb tots els ingredients: a l'aigua infusionada, una miqueta de sal, els 125 de mantega i els 200 de farina, i els 5 ous, amb el turmix, i tira turmix, sí que li pots posar una miqueta de canyella en pols, o una miqueta de ralladura de llimona, o inclús de llimona i de taronja, i aleshores tens la massa. I la massa és bastant líquida. La gent intenta agafar-la a les mans, no és necessari, perquè és maco que el bunyol quedi botorut i que siguin diferents. Així que agafes 2 culleretes de cafè amb llet, carregues amb una, te'n vas a sobre de l'oli i a calentó, i amb ajuda de l'altra fas lliscar tota la massa a dins de l'oli. Mm-hmm. I sempre a ras d'oli. No ho feu a dalt, perquè si no, en caure la massa fa un xoc i t'hi cremes. Així que tu agafes la cullereta de cafè amb llet, te'n vas a ras d'oli, i amb l'altra cullera pum, fas lliscar la massa dins de l'oli. Tan senzill com això. Farcir-los, igual, una màniga pastissera i la crema catalana, i a omplir.
Doncs
com ho veus?
Doncs ho veig així, ara, escoltant-ho teòricament, ho veig molt fàcil. A la pràctica ja ho veurem. Moltes gràcies, Xus, per haver-nos compartit aquestes receptes i aquests trucs per fer bunyols de Quaresma, i ja et direm a veure què tal. Ja penjarem també les fotos a Instagram.
Molt bé, guapíssima. Ens veiem. Una abraçada.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Bona tarda, amics del Connectats. Soc el Marc, soc periodista. La meva recomanació musical del dia és la cançó de Ginestar, Només viure, que suposo que ja l'heu escoltat, però que desprèn doncs, una energia i un optimisme que ens serveixen per afrontar el dia amb ganes. Una abraçada a tots.
Connectats amb Carme Reverte.
Dani Ruiz Trillo ha estat professor de secundària de l'Institut Angeleta Ferrer de Sant Cugat durant bastants anys i també col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Sant Cugat. Avui torna per presentar-nos el seu nou llibre, 100 meravelles de l'Aina. Dani, ben tornat.
Hola, Carme, gràcies.
Com estàs?
Bé.
Quant de temps, no?
Molt.
Molt de temps. L'última vegada em sembla que també va ser per presentar un altre llibre, però va ser el 2022.
Exacte, sí.
Sí?
El de l'educació.
El de la... Sí, correcte.
100 idees, també era 100, eh?
Sí, mira, espera, que ara anirem. Ara anirem pel tema. El Dani ha vingut... de fet, no ha vingut sol. Venia sol, però, de fet, l'hem fet acompanyar per un dels protagonistes d'un dels microrelats d'aquest llibre. Ell és el Jaume Fernández, que és exdirector de l'Institut Angeleta Ferrer. Jaume, benvingut.
Hola. Bona tarda, Carme. Bona tarda, Dani.
No t'imaginaves protagonitzar o formar part d'un relat, no?, d'un company, un amic teu?
Pues mira, no és la primera vegada que ho fa. Ja en un moment determinat va escriure un article en el qual feia comparacions amb un ídol del propi Dani, que és el Pep Guardiola. Como que yo era algo semblant al Pep Guardiola.
Vaja.
Sí, en aquell moment allò me va il·lusionar moltíssim. I aquest és la segona ocasió que veig que el Dani se'n recorda d'un amic com sóc jo per ell.
O sigui que ets un referent, no?
Sí.
Dani, sembla?
Un gran referent, sí. Un gran referent educatiu, laboral, etc. Però, en el món de l'ensenyament, però un gran referent sobretot com a amic, sobretot com a persona.
Hem de dir, per completar, diríem, el triangle aquest, que El llibre del Dani Ruiz Trillo compta amb un pròleg també molt especial, que segur que els oïdors del Connectats coneixen bé, que és en David Vila i Ros.
Exacte, que havia fet programa aquí amb nosaltres.
Que també havia fet programa amb nosaltres. El David Vila i Ros és un sabadellenc llengua ferit que doncs, està enamorat de la llengua, que coneixes, us coneixeu prou,
sí.
I que t'ha dedicat a aquest pròleg que acaba, no el llegiré sencer, sinó l'últim paràgraf, que diu: «Cent meravelles de l'Aina és, doncs, un llibre per llegir a poc, per pensar, per redescobrir qui som, per aprendre a meravellar-nos. Deixeu-vos-hi convidar, que de ben segur gaudireu». Això és el que acaba dient el David sobre aquest llibre. Explica'ns una mica, Dani, de què va aquest nou llibre, Cent meravelles de l'Aina. L'Aina és la teva filla.
L'Aina és la meva filla i és meravellosa, com diu el títol. I llavors, per sort, moltes de les filles i fills dels nens que veus pel carrer són meravellosos. Per tant, no és única. Per sort, n'hi ha moltes. Que consti que no és un diari ni és un dietari. És un llibre de relats curts, de microrelats, però que és un llibre de narració, de narrativa. No és un diari ni un dietari. No és un diari de l'Aina, és un llibre universal per tothom, per tots els públics, i que recomano molt, perquè sí que amb l'excusa de les meravelles, que de l'Aina, que podria ser de qualsevol nen o nena, del dia a dia, les coses petites, coses petits plaers del dia a dia que ens trobem, amb aquesta excusa, llavors faig un conte, un relat.
Però què és el que t'ha portat aquesta vegada a crear aquest llibre? Des del 22, que vas publicar 100 idees per educar els fills, que va ser, diguem, la teva, després de la teva primera experiència com a pare, ara arriba aquest 100 meravelles de l'Aina.
Segurament, d'alguna manera, agrair haver pogut i poder ser pare i tenir aquesta experiència tan maca, però agrair-ho d'una manera, doncs, com m'agrada a mi, creant, i en aquest cas creant narrativa, que a mi, després de molts anys de poesia, però la narrativa crec que és una cosa que segurament és un gènere que és més universal, més per tots els públics, que a la gent li agrada més, i llavors amb l'excusa de parlar d'aquestes meravelles i d'agrair això de l'Aina i de la família, etcètera, tot això tan maco que regala la vida, amb aquesta excusa, llavors aprofito i faig narrativa i faig relats i, evidentment, faig allò que m'agrada a mi.
Podríem dir que la paternitat t'ha inspirat?
Sí.
T'ha obert una nova finestra a la creativitat?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Mm. Totalment. I que també és veritat que després de l'assaig, després d'allò, no? Sent idees per educar els fills, que és assaig, però amb l'assaig no m'hi sento tan identificat. Em va agradar fer-ho per compartir aquestes idees per educar, però no m'hi vaig sentir tan identificat. No fas tant d'escriptor. Uh-huh. En canvi, fent relats, fas més d'escriptor.
I jo no sé, però hi ha com una mena d'obsessió pels números, per les xifres. Què passa? Ho dic perquè tens aquestes 100 idees per educar els fills, que ja hem fet referència abans, tens el llibre que presentem avui, després també tens el 20QA, no? Era de palíndroms? No?
Exacte, tots els títols eren capicua, tots els títols eren palíndroms, i eren 22 contes, perquè 22 és un número capicua, i ara que he fet aquests de 100, doncs molta gent m'ha dit: per què no 101? Perquè 101 és capicua. Doncs si em podia haver fet 101, és veritat.
Però quina mena d'atracció tens amb els números? Tens una necessitat, per exemple, que t'ajuda, doncs, a estructurar... Doncs mira, si són 100, farem 100 microrelats.
Potser sí, eh?
Sí?
Potser... No, o sigui, jo crec que no, però que potser d'amagat, inconscientment, potser sí, no? Tenim aquesta necessitat de potser guiar-nos amb un número que ens pugui guiar per fer les coses.
És una mania o no, en Jaume, això dels números en el Dani?
Ell és matemàtic, eh?
Però tu quina assignatura feies, Dani, a l'institut?
A català.
Feies català?
Sí.
Mm. Sí, és veritat.
Des del 2005, sí.
Feia català.
Bueno, hem compartit moltes situacions educatives, en Dani i jo, i segurament algo se li ha encomanat de les matemàtiques que li he pogut aportar. Fins i tot, Carme, hi ha un microrelat que té 121 monosíl·labs.
Ah, sí?
I té una màgia, el Dani, a l'hora d'explicar aquest microrelat, perquè dius, ostres, com es pot fer? Com es poden juntar en un sol microrelat 121 monosíl·labs i a sobre
donar-li sentit,
que la història tingui un sentit, no? I dius, ostres, és admirable. Jo pel Dani sento admiració perquè és com un mag de les paraules, no? I per mi, sincerament, trobo que té molt sentit tot allò que escriu i que diu.
Quin és aquest microrelat, Dani? Te'n recordes? Ara el buscarem.
El buscarem
molt ràpidament. Estem parlant de relat curt, de microrelat, que no sé si tu n'havies fet alguna altra vegada, Dani?
De microrelats, no. És la primera vegada.
I què tal?
Molt bé, perquè en poques línies pots dir moltes coses i fins i tot pots fer el que és un gir inesperat. Que això, com a escriptor, m'agrada molt i als lectors també els agrada molt. Un gir inesperat que a partir de la tercera o quarta línia no s'esperen que cedeixi d'aquella manera i canvia totalment com un mitjó i llavors segueix d'aquella manera i ho fa molt, molt especial. Fins i tot
però també
més
requereix una habilitat i un esforç, no?, per concentrar o de control del vocabulari, per seleccionar ben bé les paraules.
Sí, que potser després et surt més llarg i has de retallar, però retalles, si cal retalles. He trobat, el dels monosíl·labs.
Sí, com es titula?
Una persona comunicativa.
Podem llegir un tros?
Sí.
A veure, què diu?
Un dia li vaig sentir una conversa amb monosíl·labs. Fa molt de sol i no se sent res. Sols un vol al cel, cap mot, tinc son, el front s'enfon i em fa un xic de mal al cap. Cap al tard vaig al ball amb un nus al coll i un gran goig als ulls, és clar. Faig un salt, dos salts, tres salts, el nas ben ferm i el coll ben dret. Fem un bon tros amb bus i ja de nit me'n vaig amb el cap ben alt, de nou cap al meu cau. Prenc un suc roig i un flam ben gros i li dic, ets un sol i un tros de pa. I em diu, o un tros de pa i un sol.
Molt bé, no?
És que
no? Sí, ha explicat una...
És impressionant.
Ha explicat una petita història amb poca... Poqueta cosa. Molt bé. El detall de tractar dels temes més quotidians, de les coses aparentment més insignificants, això també és una cosa que tu et porta una mica de cap, no? És el que busques, el que t'interessa plasmar quan vols escriure?
Sí, també a vegades els que alguna vegada hem fet això, no? Hem fet ràdio o hem fet articles en algun diari, en algun digital. Llavors, sents la necessitat de poder parlar de coses del dia a dia, molt senzilles, perquè, de fet, t'adones que és el que realment li interessa a la gent. A la gent no li interessa tant que parlis d'una cosa super extraordinària, potser només passa una vegada a la vida, sinó d'allò, aquest carrer. Parlem d'aquest carrer, que és el que tu veus cada dia.
Jo tinc una finestra aquí que et donaria molt joc a tu, eh?
Sí, exacte.
Sí.
I aquella persona que passa per aquí cada dia, i llavors si un dia va d'una manera diferent o camina d'una manera diferent, a partir d'aquí em pots treure un relat.
Jo conec algunes històries, que les conec jo perquè estic aquí i veig passar els protagonistes. I com que alguns repeteixen, vaig veure com evoluciona la història. És molt entretingut, eh? T'ho he de dir així. Anem al capítol 52. Aquest on surt entre els protagonistes hi ha el Jaume, que és els millors professors europeus. Aquest títol, per què?
Aquest títol perquè els millors professors europeus és el títol, el nom del digueu-m'ho si m'equivoco, eh? El primer disc de Manel.
Jo no t'ho sé.
Primer o segon, un dels primers.
Sí.
Allà on hi havia El Mar, Dolors, Ai Dolors, totes aquestes cançons, potser segurament les més famoses de Manel, tot i que després han fet molts discos, i també molt bons. I llavors, com que és un llibre que també parla molt de música, on hi ha també molta música, perquè, a més, atenció, que hi ha un codi QR que a partir d'aquí pots anar a una llista de cançons relacionades amb el llibre, doncs els millors professors europeus, lligant la música i lligant Manel, perquè hi ha una cançó de Manel a la llista aquesta, amb els millors professors europeus, que són el Jaume, el Cesc i el Coro, que han estat companys meus, doncs, de l'Angeleta, o bé el Coro era del, i el Cesc també del Leonardo. Mm-hmm.
Tenia una relació especial entre els tres, el Coro, el Cesc, el Jaume i tu? Bueno, els quatre.
Molt especial. Molt especial, sí, sí. Sí. Perquè eren... No sé com dir-ho, però hi ha mestres. Hi ha professors i hi ha mestres. I...
Aquí.
I ells són... Evidentment que són professors i uns grans professors i els millors professors europeus. Però ells són uns mestres. I mestres en majúscula. I llavors és aquesta gent que fora de classe, dins de classe ensenyen als alumnes i fora t'ensenyen a tu.
Escolta, això és una floreta fantàstica, no, Jaume?
Però jo penso, Dani, que coneixes pocs professors europeus per tenir-los aquests quatre com en la llista tot temps. Jo crec que els que em s'han dedicat, i jo sóc dels que crec la paraula mestra per sobre de totes, el que fem és allò que... Jo alguna vegada, abans que parlaves de l'Aina, jo em sembla que alguna vegada t'havia dit que quan tinguis fills trobaràs un altre sentit a l'educació.
I crec que ara ja comença a veure el que tu li estaves intentant explicar. Ho deixem aquí. 100 meravelles de l'Aina, del Daniel Ruiz Trillo. Avui li agraïm moltíssim que hagi vingut i, a més, també al Jaume, que l'ha acompanyat. Gràcies. Hem de deixar-ho aquí. Acabem el Connectats d'avui. Serà fins demà. Gràcies a tots.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, gràcies.